anar i
ja està.
I
o sigui, és només que volia dir Sol Legión i ja està.
Exacte. Avui és el dia internacional sense alcohol.
No sé pas si el celebraran al Congrés dels Diputats aquest
Espero que no.
Dia.
Espero que entrin tots a to. Saps? Bueno, escolta, a veure, està molt bé, eh? O sigui, vull dir, està molt bé, no s'ha d'abusar de l'alcohol ni de res en aquesta vida. Això vagi per endavant. Tot i que per una copeta, de tant en tant, saps què vull dir?
Sí.
Allò degustació, et ve de gust.
Sí, sí, sí.
Què vols
sí.
que digui? Doncs no passa res. Per tant, la pregunta d'avui, en el Dia Internacional Sense Alcohol, és quin és... Aquí t'agradarà, Trias. Quin és el teu plaer culpable? Plaer culpable.
Allò que et fa sentir culpable.
Allò
és
que saps que no et convé massa, però mira, t'ho permets de tant en tant
val.
Perquè t'agrada molt. Val? Per exemple, pot ser algun tipus de menjar que saps que no et convé, però, sí. però te'l fots igual. Una sèrie o pel·lícula que
correcte.
En principi no està molt ben valorada, però a tu t'agrada molt.
El plaer culpable de Pol Corredoira, que és Andy Lucas.
Andy Lucas, per exemple, el plaer culpable de Paula Moreno.
Mira, mira, ja el tenim aquí. Veus que ha sentit alguna cosa i no sap... Ha sentit no, ploure i no sap de què va.
Comentant que el teu plaer culpable és Andy Lucas, que ens ho has explicat. Mira, ara, està dient que sí, que efectivament. Sí. O a lo millor, el teu plaer culpable és no fer res, tirar-te al sofà, ser una meva, no ser productiu, saps
també,
què vull dir?
I també, també.
Sents, no queda molt bé dir-lo, saps
correcte.
Que no et convé, però t'agrada fer-lo, val? Per tant, el vostre plaer culpable, jo confesso el meu.
Va, tira.
Sempre el tinc molt clar, que són les pel·lícules de Paco Martínez Soria. És a dir, són masclistes, són tot el que vulguis, són cutres,
sí.
però jo... Cada vegada que agafo una pel·lícula de Paco Martínez Soria a la tele i tinc temps, em quedo. I de vegades...
Cine Barrio.
Cine de Barrio, canals d'aquests que estan perduts en Movistar.
També,
saps?
També,
que
també.
Trobes allà coses.
Sí.
I de vegades em poso alguna a voluntat. També.
A voluntat.
A voluntat. Amb consciència.
Martínez Soria a voluntat.
Paco Martínez Soria. És una cosa que no puc remediar.
Jo he de reconèixer que el meu plaer culpable és qualsevol cosa que tingui xocolata.
Qualsevol cosa que tingui xocolata, eh?
Sí.
Qualsevol cosa.
Sí.
O sigui, tu li poses xocolata a un gat, als teus gats,
i llepo el gat.
I te'ls menjaries, eh? Series? En
no,
fi, doncs vinga,
molt, molt
la pregunta que us fem avui, el vostre plaer culpable, allò que no us convé però us agrada de tant en tant.
Sí.
663-99-30-62, 663-99-30-62, respostes per escrit, que ens arriben els darrers dies molt guais, per cert,
sí.
o una nota de veu, i escoltem la veu, que també ens ve molt de gust. Ja sabeu que divendres, d'aquí dos dies, quan segurament ja tinguem Pacident, doncs ara. També tindreu una altra Cistella Capbravo al vostre poder.
Doncs ja ho sabeu. Les respostes al 663-99-30-62. Nosaltres que, quan passen 3 minuts de les 10 del matí, anem a publicitat i de seguida tertúlia esportiva amb Miqui Ojos Azules, Quico Parcerisses.
Sí, ojos, mirada oceànica.
Ah, exacte. David Balaguer, que també el tenim per aquí.
Coses quotidianes.
Pol Corredoira, que també el tenim per aquí.
I el fitxatge.
I escolta, un fitxatge nou, eh?
Carlota.
Carlota Sambola. Tot plegat aquí a la caravana. Fins ara.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara, amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son.
A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Els Tribuneros, amb els periodistes esportius Carlota Sambola, Pol Corredoira i David Balaguer i l'entrenador del juvenil Girona Futbol Club, Quico Parcerisas.
Gairebé 6 minuts que passen de les 10. Quico, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Pol Corredoira, bon dia.
Hola, bon dia.
David, què tal? Com estàs?
Bon dia, bé.
Nou fitxatge. Carlota Sambola, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
No ets de l'Espanyol, no?
No, soc del Barça.
Perfecte. Et pots quedar tota la temporada.
Per favor.
Escolta, maco.
Ja passa la prova, no?
Escolta, maco. Què vol dir això?
Tu ets el tant per cent que hem de tenir per obligació.
No! És una quota, el David?
És quota,
oh, per
quota.
Favor.
Comencem forts, tu.
Home, no.
Un minut de tertúlia, primeres ganivetades.
T'estimo molt.
Ho sé.
I saps que els colors corporatius d'aquesta casa...
I estan.
És veritat, és veritat.
Sí.
Tu no l'havia pensat, eh?
Sí, és així. Pol, per on comencem avui?
Comencem per l'actualitat del Barça, que de nou torna a girar entorn de les paraules de Xavi, que fa uns dies acusava l'entorn, i en aquest cas la premsa, de desestabilitzar l'equip. L'escoltem.
Un encuentro muy positivo, creo, para primero entre los entrenadores, luego entrenadores árbitros, creo que muy positivo. Es importantísimo que haya comunicación, respeto, empatía, creo que es muy, muy bueno. Jornada muy, muy productiva para todos, creo que para los entrenadores y para los árbitros.
I així és com Xavi valorava la reunió que es va produir entre els entrenadors i els àrbitres. Un altre dels focus de discussió que avui abordarem perquè va haver-hi molta teca en aquesta reunió. Sí, bueno, el que es va posar sobre la taula, bàsicament...
Escolta, abans l'entrenador del Real Madrid, que no hi va sortir gaire conforme, de la cosa.
Va dir que era un lío.
Un lío.
La regla exacta és...
Sí.
És un lío.
És un lío.
Diu que no els entenen, els àrbitres no entenen els entrenadors.
Vaja.
Si voleu, comencem per aquí, perquè jo volia preguntar-vos respecte a un dels temes principals d'aquesta trobada, que va ser la comunicació entre els col·legiats i els tècnics. Van posar molt el focus als entrenadors en el tema del respecte, no? Ells creuen que ha d'haver una relació de respecte mútua. Com ha de ser aquesta comunicació als partits de primera? M'interessa especialment l'opinió del Quico, que ell ho diu sobre la gespa,
sí.
I d'alguna manera, no?, vehicular-ho en aquesta tertúlia.
Quico, va, fot-li.
No, és que això és un... Bueno, és l'eterna discussió amb els àrbitres. No, és que no ens entenem, entrenadors i àrbitres. No, és la veritat, perquè ells estan treballant i nosaltres també, i sembla que no ho entenguin. Estem a pensar que estem allà per passejar per la banda, i no, és que és veritat. És que no li pots dir res. Sembla que sigui com una autoritat que no se li pot parlar, que no... Jo entenc que no se li pot protestar, faltant el respecte, tot això, fins aquí ho entenc, i que t'han d'amonestar, però és que a la mínima que li dius alguna cosa ja venen a la banda corrent a treure la groga. Jo personalment porto 4 grogues porto 4 grogues amb 10 jornades, bueno, amb 9 jornades.
La pròxima sanció, no, ja?
Sí, clar, la cinquena groga tens un partit de descans, però... Però és veritat, i moltes...
De descans.
No sanció.
I no, és la veritat, i moltes són sense... Evidentment no tenen... És que ni aixeques braços, ni... Però si s'apropen a la banda ja saps que te la trauran, la groga. No t'arriben a expulsar, però te la treuen. Llavors, clar, no es pot ni parlar amb ells. Amb l'àrbitre assistent que tens allà, no li pots dir res, perquè a la mínima t'està fotent unes bronques.
Jo et volia preguntar, és veritat. Quico, aprofito la rajada. Tu, si el dia que estiguis a la reunió, perquè arribarà un dia que tu seràs en aquesta reunió d'entrenadors de primera i segona divisió amb els àrbitres, què diràs en aquesta reunió?
No, jo diré que, bueno, que primer que s'han declarat molts criteris, perquè moltes protestes i moltes coses venen per mans, per faltetes que a vegades són, a vegades no, i que ens aclarin una mica tots aquests criteris, que jo crec que algun dia quedaran clars, perquè ja es piten mans, l'altre dia li piten una en el Celta, bueno, és que passa a tots els partits, de tots els nivells passa el mateix. Llavors, clar, no tenim ni idea de quin és el criteri, però és que, clar, el problema és que no ho saben els jugadors, tampoc. Perquè per molt que se'ls expliqui, venen àrbitres a fer reunions, venen a explicar-nos, i d'allà sortim tots igual.
Perquè és un criteri que canvia i que, a més, no és el mateix en UEFA, en FIFA i en Lliga. La International Board de l'arbitratge recull que el criteri pot ser modificat per qualsevol de les federacions. No sé com veieu vosaltres el tema de l'arbitratge. De nou s'ha posat sobre la taula, a més del tema de les mans, el tema del VAR, de si s'han d'escoltar els àrbitres durant el partit, en les converses del VAR, i sobretot si han de sortir a parlar després en zona mixta. No sé com ho veieu vosaltres.
A mi personalment m'agradaria moltíssim que després del partit sortissin, igual que els jugadors declaren doncs, com ha anat el partit, doncs, a l'àrbit, i durant el partit doncs, sentir una mica el que diuen els àrbits, les decisions que diuen i per què han pres aquesta decisió, la veritat.
Ajudaria potser a clarificar, no?
És que el Quico ara ens explicava una sèrie de coses que eren molt interessants sobre la relació d'un entrenador amb l'àrbitre. L'àrbitre jo entenc que està sol a la vida. En un camp de futbol un àrbitre està sol.
Sí, són tres i ja està. Sí, 3 contra 50.
Contra 50 i l'agradaria també. Si hi ha 50.000 persones, doncs 3 contra 50.000. Perquè ningú està d'acord mai amb els àrbitres, ni l'afició local, ni l'afició visitant, ni l'entrenador local,
ni els futbolistes. Però és que jo comprec tan poc sempre aquest argument.
Ojo!
No, tu, vull dir, estàs sol...
Estàs sol, com un mussol.
Perquè tu has volgut ser-ho.
Sí, exacte. Sí, no. Si ara venia la frase de...
No t'ho dic perquè després els grans herois de...
No, després ve l'altra frase, que és la de... S'ha de tenir un caràcter molt especial per voler ser àrbitre. Molt especial, perquè jo crec que...
T'agrada manar, trobo.
Cap dels que som aquí, a la Carlota no la conec encara, però dels altres, que us conec perfectament, cap voldria ser àrbitre. I la Carlota crec que tampoc.
No, jo tampoc.
Ni jo, és que no voldria aquesta responsabilitat mai de la vida. Si tu vols ser àrbitre, saps que estàs sol, evidentment, lògicament. I a partir d'aquí, entenc certes coses, però no totes. Entenc que es vulguin com blindar, que vulguin ser com molt durs, perquè, clar, a la mínima se t'escapa un partit, a la mínima comencen a criticar-te, a la mínima t'insulten, a la mínima... Encara no entenc que no hi hagi hagut agressions, fixa't. Perquè és el següent pas. Moltes vegades veus gent molt encesa i dius al final aquí hi haurà, igual que algunes vegades s'han empentat alguns futbolistes i s'han arribat a agredir, penses això amb els àrbitres? No recordo jo que hagi passat, com a mínim, a la Lliga espanyola. Altres lligues potser sí.
Però també és veritat que anem a puntualitzar-ho, el reglament impedeix aquest tipus d'accions i de fet es sancionen de per vida.
Exacte. Però escolta, la pèrdua de l'Oremus, que de vegades hem vist que algú el perd, es podria perdre perfectament amb algú que en un curtcircuit, que se't creuen els cables, li etzibes un cop de puny a l'àrbitre.
Sí, però se t'acaba la carrera.
S'acaba la carrera, però això podria passar. Llavors, a partir d'aquí hi ha coses que sí que, evidentment, s'haurien d'intentar transformar, és el que comentava la Carlota. Aquí necessitem que hi hagi una transparència. Moltes vegades hi ha decisions que tu vols saber per què les han pres. I no, aquells tios callen i se'n van cap a casa seva i no sap res, estan blindats. Volem saber.
No, i et posen moltes excuses. Tu li demanes a l'assistent por qué ha pitado manos ahí. Bueno, porque la tiene aquí, pero está despejando, no se la puede cortar. Bueno, clar, tampoc és tot ambigu.
I entenent sempre això que és difícil, perquè coneixeu algun equip, és que no existeix cap equip al planeta Terra, que no s'hagi queixat mai d'un àrbitre. No existeix.
L'equip arbitral, en aquest cas.
Clar. Però no existeix.
Clar, si és difícil per un senyor ser àrbitre, una altra qüestió són les senyores que decideixen ser àrbitres. Ho dic perquè, molt interessant, demà a 11:45 en aquest programa, on són les dones, l'entrevista que sempre ens porta Núria Rosa en aquest programa, parlarem amb Alexia Mayer, àrbitre assistent de la primera femenina i de la segona masculina, i àrbitre principal de segona catalana, i parlarem precisament d'això, de la situació de les dones àrbitres en els camps i també de com de complicat és ser àrbitre. Això, primera. I segona, jo recordo fa uns quants anys, quan es feia molt la comparativa dels àrbitres espanyols amb la resta d'àrbitres europeus. Això encara és així?
Jo crec que no hi ha color. Un àrbitre de la Premier League amb un àrbitre de la Lliga espanyola no hi ha color. Veus un partit de la Premier i bueno, només has de mirar el ràtio de grogues i vermelles que hi ha entre una lliga i l'altra.
Però llavors el criteri a la Champions, per exemple, quan et toca un àrbitre espanyol?
No, perquè apliquen el criteri de la UEFA.
Clar.
I aquí està el principal problema.
Sí, jo crec que el que se li demana als àrbitres no és... A veure, la discussió no és si els àrbitres són bons o dolents. Crec que no és la discussió. La discussió ha de ser si aquests àrbitres han de justificar les seves decisions. És a dir, jo miro les actes.
Ho haurien.
No, àrbitres, de veritat, els àrbitres que estan a partir de Juvenil Divisió d'Honor cap amunt, els àrbitres són bons.
Sí, sí, no, això no ho discuteixo, eh?
Altres, i tenen... O sigui, són bons, tenen... Perquè vas més avall i al·lucines el que et trobes. O sigui... te'n vas a primeres catalanes i coses així i, bueno, és esperpèntic.
No, però és que hi ha categories que no hi ha assistents?
Sí, en categories
moltes,
no hi ha assistents.
Que només hi ha un àrbitre allà enmig del camp.
Bueno, i una tio, cosa...
Per exemple, o sigui, no, això és molt important també destacar-ho. En un partit d'aquests, un fora de joc... El xiulo és per inèrcia.
Sí, sí, per inèrcia. Sí, 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 totalment. Quan juguem, i els dic... Perquè jo jugo sense assistents, també, i molts cops els dic, però com ho has vist? Diu, bueno, per inèrcia. Diu, bueno, però no ho has vist.
No ho has vist.
Així, mirem si som... És que, clar, al final... Però és que, a més, hi ha categories que els assistents no porten micro.
No, moltíssimes.
No, no es comuniquen entre ells. I, dius, és que no té cap sentit, doncs. Perquè, clar, si l'àrbitre està mirant cap allà i l'assistent ha vist alguna cosa aquí, entre que el veu... Bueno, perquè la gent comença a cridar-li, mira el línier, mira el línier, mira el línier.
Un partit sense assistents? Escolta, tu, no... no
en
un partit sense assistents, la norma del fora de joc hauria de ser diferent. No? Perquè, clar, aquell tio no pot veure si allò és fora de joc o no.
És molt difícil.
Perquè quantes vegades, amb tot de càmeres i amb assistents, a tu t'ha semblat claríssim que era un fora de joc i després a la repetició es veu que no ho era.
Clar, llavors aquí, clar, has de fer un replantejament de l'equip arbitral o del col·lectiu arbitral.
S'ha de fer un replantejament.
Clar, tu, si tu ara un partit, amb tot el carinyo del món, entre el Muntanyola de Bones Valls, n'existeix, i al Prats de l'Hospitalet, vale, a les 7 del matí de tercera catalana, tu no portaràs tres àrbitres, un quart i un delegat. No, vull dir, no, perquè pressupostàriament la federació et dirà, estàs boig.
Però aleshores...
Llavors, clar, el tema és mirar com millores, no?, aquesta circumstància, no? Jo ho entenc, t'han agradat els meus dos equips.
Prats de l'Hospitalet.
Prats de l'Hospitalet. Jo jugo allà, de fet.
Aquí aniria el foraster, eh?
Exacte. És veritat, eh? S'expressava Luis Medina Cantalejo, el president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, explicant de què havien parlat en aquesta trobada.
Yo creo que si es positiva, no hemos estado hablando de nuestras cosas, del VAR, de la comunicación. Yo creo que ha habido una demanda importante por parte de los entrenadores de tener un poco más de comunicación con los árbitros y yo creo que hemos fijado las bases para empezar a hacerlo desde ya.
El tema de la comunicació, eh? El tema de parlar, que és que va en la línia del tema de la justificació de les decisions, no?
Sí. Però no justificació, sinó el que per mi considero que si s'han de justificar per cada acció, els partits durarien 5 anys.
3 dies.
Però és més... Jo crec que es deu referir... Això segur que va ser el Xavi que li va dir. Que el tema de... Per exemple, ho diu. El tema de poder parlar amb ells. Uh-huh. De que no a la mínima vinguin a amonestar-te. Però és que no se'ls hi pot dir res. És que us ho dic de veritat. És...
Quico ratlladíssim.
No, és molt bèstia. Sí, sí. Però és que amb l'assistent és tremendo. O sigui, et fot uns crits... Li has de dir, tranquil·la, màquina, que... Claro,
màquina, eh?
Sí,
màquina,
claro. Clar, no, però és veritat. Háblame con respeto, es que et foten uns crits. I, clar, jo crec que per aquí anava tot
tots
el tema.
Tots hi parles bé, Quico.
Sí, no, sí. Sí. Oh, és que se'ls he de parlar bé, perquè si no estàs liquidat, eh? Si no estàs liquidat. Però, no, ara, sense fora conya, jo crec que el tema deu anar per aquí. Perquè, a veure... I a primera divisió els deixen parlar, eh? Perquè a vegades es veu allò de la...
Mateu.
Després sí, i tot això, sí, i en el quart àrbitre li deixen l'orella vermella, eh? Però és veritat que no es deixen... Estan molt blindats. Jo crec que ja deu venir, perquè tots fan el mateix, tots tenen la mateixa actitud, ja deu venir des de les instruccions que els donen, que si vais al banquillo es para amonestar, no habléis con nadie... Entenc que deu ser així, però penso que hauríem de... Si algú t'aixeca els braços, et falta el respecte... Jo ho entenc, que aquí s'ha d'amonestar, expulsar, el que sigui. Però si algú t'està... És que només faltaria. Mm. Només faltaria.
Són com domadors de lleons. Has d'intentar, no? Clar, perquè si algú perd els papers i tu no l'atures, no. Després el perdrà un altre... Clar, entenc que és complicat, però sí, hi ha d'haver transparència, perquè al final... Van intentar millorar l'arbitratge amb el tema del VAR i sí. Encara ho han empitjorat, és que és pitjor. És pitjor perquè les decisions no s'acaben d'entendre, perquè tu
aquestes,
després veus la repetició i dius però si és claríssim que aquí hi havia un fora de joc.
Bueno, és que amb el VAR tens la sensació de que t'arbitren des de dalt, perquè està tot el rato amb el... Ah. I això ho veus a les rodes de premsa dels entrenadors, que tots es queixen del mateix.
Clar, i llavors aquí, com que cada setmana hi ha jugades polèmiques amb el VAR, antigament ja n'hi havia, però com que no hi havia el VAR, era diferent. Ara, com que hi ha el VAR i cada setmana per partit hi ha dues... Perquè nosaltres, perquè veiem el Barça, l'Espanyol, el Real Madrid... Però si tu ara fossis de Getafe, també estaries indignat amb l'arbitratge d'aquesta setmana. I si fossis de Pamplona, i fossis de l'Osasuna, també. No, i si fossis de Lleida, també.
Un Càdiz a la vez, que es juguen la vida, que s'estan jugant al descens entre ells.
I ningú en queda satisfet. I llavors, clar, aquí el que hauria de passar és que t'expliquessin per què han pres aquesta decisió, per què no han pres aquesta decisió, per què han decidit anul·lar aquest gol, per què han xiulat aquest penal, no costaria tant.
I els fores de joc, que deixen continuar fins que acabi l'acció, perquè s'ha de revisar després amb el VAR? Ostres, això a la Premier no passa.
Vaig llegir que el Llevant l'altre dia, en el partit contra el Leganés, ells van creure que patien un robatori, un atracament, que els del Leganés no ho veuen així. Aquestes coses que passen. És que aquí també la tenim feta. La pèrdua d'objectivitat total amb el futbol. Això m'emprenya.
Sí,
perquè no costa tant reconèixer les coses. De vegades no heu vist que al vostre equip li han fotut un regal com una casa?
Sí.
No? Tots ho hem vist, això. I llavors, per què hi ha gent que no ho vol admetre? Admeta-ho, si no passa res. Llavors, la Llevant ha demanat si els hi podien passar l'àudio, això ho heu llegit, de la conversa que va mantenir el VAR amb l'àrbitre.
Sí.
Han demanat aquest àudio, però... Silenci.
Però aquest àudio també el plantejava, no?, el partit del Girona-Elx, en el qual David López es queixa de que a l'àrbitre li falta el respecte. En aquell partit també es revisa l'àudio, però es revisa internament.
Clar.
És a dir, el gran públic no té accés a aquest àudio. Jo crec que, a mi personalment, em sembla un error. Perquè al final ha d'haver-hi transparència, no? Per què sabem el que cobra els nostres representants polítics? No? Perquè els hi donem un poder i aquest poder l'han d'exercir amb una certa accountability, que se'n diu en anglès, no? De rendir comptes. Pues jo aquí penso el mateix, no? Si l'àrbitre és el jutge del futbol, nosaltres hem de poder saber què jutja i per què. Jo ho penso així, eh?
Totalment.
Personal, no?
Totalment. Jo, referent al que has dit tu, David, crec que els àrbits no estan sols. O sigui, aquests últims anys, el VAR... Tenim una tecnologia que els acompanya a tot arreu i crec que han de ser molt més clars en aquestes decisions que prenen amb el VAR.
Sí, sí. Jo crec que el VAR venia per facilitar molt les coses i per arreglar-ho tot una mica i és això, per mi ho han empitjorat, tu. De moment és... En alguns partits, no, evidentment, hi ha hagut molts fores de joc, hi ha hagut gols il·legals que el VAR ha aconseguit reparar, d'acord. Però en aquests anys jo crec que és una eina mal emprada, sincerament.
A mi m'agrada per la part d'espectacle, més que per la part arbitral, no? Perquè marquen un gol... Ostres, ens han marcat un gol tal...
Aquell minutet,
el van estar revisant!
Aquell minutet, eh?
Oh, a mi em dóna vida, eh?
I el gest de l'àrbitre fent el símbol del VAR i llavors assenyalant penal o donant el gol, hosti, tu, això...
Aquí hem guanyat.
Sí,
jo,
sí.
A mi em perdoneu,
sí, però... l'espectacle, sí, però... No sé.
En termes d'espectacle, jo crec que hem guanyat. El VAR, que torna a ser motiu d'observació... És motiu d'escrutini també la gestió de Xavi Hernández. Totes les mirades posades sobre el tècnic agarenc. Deia Deco fa uns dies que la confiança en l'equip és del 200%. Si vols, l'escoltem.
Nosotros hemos renovado a Xavi. Es que estamos diciendo de esto? O sea, la confianza es 100%, ¿no? 200. Ahora, ¿qué queremos mejorar? ¿Qué queremos jugar mejor? Por supuesto, eso no podemos esconder de eso.
Sortia també Íñigo Martínez en una entrevista a Mundo Deportivo, una mica a lo Cruyff, no? Una flor no hace palomo. En aquest cas feia una mica també això. I jo us pregunto, confieu en Xavi Hernández? Creieu que és l'indicat, com diu Piqué, per revertir la situació?
Jo personalment, abans creiem en Xavi, amb la llegenda de Xavi, però ara ja... Sí.
Pam. Es cau al mite.
Sí, sí, totalment. No sé, crec que no juguem a res. Crec que el Barça ara ja no fa por. El Barça és un equip que, bueno, ho demostra que ens marquin el gol els 18 segons de partit. Crec que el Barça no és un equip temible com era abans. I crec que algú hi ha que, no, bueno, que fa que això, que els altres equips vagin a matar-te, diguem-ho així. Llavors, crec que algú ha de canviar, la dinàmica, Xavi, el que sigui, però algú ha de canviar allà dins.
Cadira, canviar aquesta cadira.
Carlota, l'altre dia, Gemma Mallorca deia que el Barça té un joc totalment previsible i que hi ha ensenyat totes les seves cartes. I estaries d'acord, però?
Totalment. Totalment. Sí, sí. No juguem a res. Totalment.
sector crític, eh?
Uau!
L'ala crítica de la xavineta, eh?
Jo sempre defenso els entrenadors, jo crec que sí.
Corporativisme. Sí.
No, és veritat, jo sempre ho dic aquí, la jerarquia que té Xavi, perquè aquests vestidors, tant Real Madrid, Barça i tal, no pot entrenar-ho qualsevol i demostrar que està, que van a Benítez i no s'entenien...
Crec que és complicat de gestionar i ja partim d'aquí.
No, això és una bomba. És que el que entra per la porta, si no ets millor que ells, que els que estan en el vestuari... No, ja està, és que estàs... ja costa que tinguis aquesta jerarquia sobre ells, perquè aquests vestidors s'han de gestionar amb jerarquia i només ho pot fer algú que està per sobre d'ells. Zidans, Xavis, Guardioles... Bueno, aquesta és la meva opinió, no el pot entrenar qualsevol, i jo crec que sí que és l'indicat. Sí que és cert que ara mateix tots els equips tenen muntanya russa durant la temporada, eh? Hi ha moments que estàs millor i pitjor, però crec que el Barça ha perdut aquella solidesa que l'any passat ho va tapar tot. És la meva opinió.
Parlaves, Pol, de Piqué.
Sí.
I ara el Quico parlava de Gerard Kia. Jo hauríeu Piqué jo, com a entrenador
no,
del Barça?
Escolta, no? Una cosa, jo no l'he entès.
No, és tan dolent.
Sí.
M'acaben de posar... Ah, mira, gràcies.
Què t'ha posat? Un 9-25?
Sí, em va posant nota.
És una broma interna. Sí.
Exacte.
És bona nota, eh?
No, Déu-n'hi-do.
M'ha semblat divertit.
Sí. Hauríeu Piqué com a entrenador del Barça o no?
No, el veig.
Massa ego.
Entrenaria en dos dies, no?
massa ego. I, sí, massa, totalment, massa ego.
Ell tampoc ho vol ser-ho, eh?
No,
ell va per president.
Però si no li agradava entrenar com a jugador.
Hi ha gent que esquiva certes responsabilitats i ho entenc. Igual que no voldria ser àrbitre, no voldria jo tampoc ser entrenador. Tu voldries, potser, sí. Tu, Quico?
Sí,
tu voldries entrenar al Barça?
Sí? Home, aviam. Bueno, no ho sé.
Li ha sortit el discurs,
tot i,
ara.
Tot això que ens has explicat, no? Aquesta pressió a la qual...
A mi això és que m'encanta.
Això t'encanta.
Sí, jo em sento molt còmode amb la pressió, la tensió, la pressió per resultats, a mi això, bueno, és com adrenalina per viure.
El que, que no esquiva la pressió, i tu, David, esquives la pregunta. Confies en Xavi?
No, jo estic... A mi, jo cada vegada veig més clar que aquestes coses de voler agafar... posar la banqueta del teu equip... Això ho han fet molts clubs i s'està fent sistemàticament. Posar la banqueta del teu club un paio que ha estat una llegenda com a futbolista, considero que és un error.
Sí?
Per mi sí, jo considero que és un error. Algunes vegades, evidentment, funciona, lògicament.
Bueno, Koeman, no d'exemples, Koeman.
D'altres confies en que aquell paio com que estima... Jo ho entenc. Està molt bé tenir a la banqueta del teu equip... Per mi això és bàsic. Un paio...
Venint de Guardiola, eh?
Sí, clar, però és que algunes vegades surt bé, però
Arteta.
La majoria de vegades surt malament. Tenir, tenir una persona que estimi el club, que senti els colors, que entengui el que és formar part d'aquest equip, d'aquesta institució, que diuen, no?, la institució. Mm-hmm. Això sí que és important, però clar, tu estàs agafant un paio perquè, com a futbolista, va ser excel·lent. Intueixes que com que va ser excel·lent com a futbolista també ho serà com a entrenador. I són dues coses diferents.
Totalment.
Són dues coses diferents. Llavors, això és com quan... jo ho veig igual que quan dues persones són molt amigues i volen traslladar aquesta amistat a una relació de parella.
Txan-txan.
Clar, aquí arriben... És que ho veig igual.
Com deia un entrenador meu, problemes, eh? Aquí.
Clar, som molt amics, ens estimem molt com amics, anem a intentar ser una parella i no, fracasses. Perquè allà hi ha una boníssima amistat. Doncs és el mateix. Això ha passat també a l'Espanyol, eh? Que hem cremat a Luis García amb 14 partits de segona divisió i uns quants de primera, i ja és fora. Un mite, eh? Un mite de l'espanyolisme.
I estan a 3 punts de l'ascens directe.
Perquè han cregut que no funcionava. Bueno, Xavi, clar, jo penso que si Xavi no fos Xavi i fos Tata Martino, no? per posar un nom...
Que ha guanyat una lliga, eh?
Sí.
El Tata?
No. Però el Tata segur que alguna, no?
Alguna per estadística.
Bueno, l'Inter de Miami ha un títol, no?
No, però és això. És probable, no?, que si no fos Xavi i fos un altre, les crítiques que, evidentment, hi són, i mira la Carlota el que ha dit, ha parlat molt clar sobre la situació de Xavi al Barça, però hi ha molta gent que no gosa dir això perquè és Xavi. I segurament també ho pensen. I si fos un altre entrenador, potser ja no hi seria.
Potser té més crèdit per la seva labor com a jugador que com a entrenador.
Jo crec que això
per qui és? Xavi Hernández, estem parlant d'un futbolista que li van escatimar una pilota d'or que es mereixia, probablement.
I tant, i tant.
Vull dir que estem parlant d'un paio transcendental en el món del futbol dels últims anys.
Bueno, de la història del Barça segur que està a l'11...
I de la història del futbol.
Sí, sí,
i
tant. Mig centres de la història.
Exacte.
Sí, sí. I tant, i tant, i tant.
Llavors això fa que, evidentment, es mereixi un respecte. Però llavors ja estem aquí no atrevir-nos a dir segons... És que és lògic. Mm-hmm. És que és lògic. És el, això, no? El fet de posar a una institució del club en un càrrec tan complicat com el d'entrenador. Jo ho veig així.
Bueno, és, és un crema persones, el càrrec d'entrenador.
Clar.
No hi ha més.
Una banqueta és molt... És altament inflamable. Tu saps, aquí,
sí, sí, i tant.
És altament inflamable.
Déu, hi ha foc per tot arreu.
Sí, sí. Sí, sí. De seguida parlem també de Mercato, eh?
De Mercato. De fet, us faré fer de Xavi, perquè traurem sobre la taula diversos noms, tant de dins com de fora, que estan sonant i que sonen pel Barça o per marxar del Barça, i farem una mica d'estratègia.
Publicitat, tornem de seguida.
Ràdio Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel. La diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, enviar-los per beure, amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit C1000 Liposomada de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com. Pelat i Pelut ens presenta Fem la Morsa. La banda d'Osona ens porta aquesta cançó fresca, de lletra fàcil i positiva. Parla del desig carnal que experimentem les persones, amb la peculiaritat que, durant tota la cançó, s'hi fa una clara referència al món de la gastronomia i de la cuina, utilitzant metàfores i paral·lelismes. Pelat i Pelut. Fem la morsa. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tres minuts que passen de dos quarts d'onze del matí. Nosaltres que seguim amb la tertúlia esportiva amb Parcerissa, Sant Bola, Balaguer i Corredoira.
Carai!
Hòstia, fum! Això no.
M'ha encantat.
El tiempo apremia.
Tenim...
Super García.
Ho passeu bé, vosaltres, no?
Som noms de...
No saps prou.
Hauríeu de fer un podcast.
Planteja tu que no tenim feina.
No m'ho diguis.
Tenim noms de... Les lliures?
De futbolistes?
Sí o no?
Sí, sí, sí.
Parcerissa, Sant Bola, Balaguer i Corredoira.
Sí.
I tries.
Compro com a alineació. Tries no tant.
Sí.
Tries sona
tries més
a...
de polític.
Del Palafrugell.
Sona més alcaldable, saps? Que...
Ostres, Palafrugell, quin camp, tu.
Sí, realment,
no?
Eh?
Sí, tens, sí, m'agrada molt Sant Bola, eh?
Sí.
És nom de gran davantera centre.
Això ho pregunta, això.
Sí, sí. De Brasil, sí, dels anys 20.
També és nom de...
De selecció brasileña, eh?
Exacte. Sí, també és nom, sí, sí, de compositor de musicals, és que Marc Sant Bola. Teniu alguna cosa que veure o no?
No, jo diria que no.
Ni idea. Val, val, val.
No, no, no l'havia, aquest cognom no l'havia sentit mai.
molt poca gent, m'escolta.
Sí, molt poca gent.
David Balaguer és nom d'entrenador històric del Sabadell.
Sí.
Que va aconseguir un ascens a...
Bueno, ara necessita... Potser necessita... Potser ara pots entrar.
És veritat.
Necessitem de tot.
Jo d'extrem dret del Racing de Ferrol.
Corredoira.
Sí, sí.
Corredoira que lesionado...
No de central, no. Extrem dret.
Duda esta jornada, en el carril derecho. Escolta, anem a treure més noms, però en aquest cas de jugadors de veritat, vale?
És el que vulguis.
Anem a fer una mica de Xavi, vale? Ara mateix traurem noms sobre la taula per veure què fem amb ells.
Xavi,
vale?
Però de Xavi Bo,
De Xavi Hernández. Xavi Bo és un cantant, per cert, ho sàpigues. Fixa't,
Amb accent obert.
Sí, sí, Xavi Bo. En qualsevol cas, noms, perquè ja estem pensant en el Mercato.
Sí.
Alguns pensen en el sorteig de Nadal, de la grossa, i altres pensen en el Mercato, vale? Cadascú el desembre fa coses que vol. I nosaltres anem a quedar-nos amb diversos noms. Primer, Sergi Roberto, acaba contracte a l'estiu del 24.
Ostres!
Què fem amb ell?
Era hora, no?
Què fem amb ell? Era hora, pum!
És que quants anys porta sent suplent al Barça?
Uns quants.
Com molts,
Però Déu-n'hi-do.
Quina vida, tu. Ostres, Déu-n'hi-do. Hòstia, vaja rajada li fotut.
Us trec l'altre nom, que és el de Marcos Alonso, que també acaba contracte l'estiu del 24. Si voleu compensar-lo per aquí.
Espera, va. Carlota, va. Fot-li.
Jo, parlant de Sergi Roberto, crec que ja s'havia acabat. Ja va marcar el gol del PSG.
No, ja veuràs que encara renova.
Hosti,
no. Ja veuràs, ja.
Li dura molt aquest gol.
Sí.
Jo, Sergi Roberto...
Fora.
Sí.
Claríssim, eh?
I Alonso... És directe, eh? És directe.
I Marcos Alonso...
Sí.
Ojo,
Alonso, a mi personalment no m'acaba, però, bueno, jo potser me'l quedaria.
Ostres, però ara hi ha molts centrals, eh?
Hi ha un overbooking, eh?
Tens Íñigo, Christensen...
Koundé,
Araujo... Araujo. Tens l'Eric García cedit...
Sí, que torna.
No, jo...
És lentet, aquí, eh?
No sé si el renovaran,
Bueno, igual per fons d'armari, com la temporada és llarga.
Exacte.
Però fons d'aquells que, no, que té etiqueta encara,
Escolta, és com
perquè...
És el traje que et poses i que fas la boda i després tornes.
Ah, no? I tenim un central en el filial que és boníssim i no el pujarem i no sé...
Crec que en aquesta... Això que vol fer el Barça, no? Que aquesta renovació i... Jo crec que aquests dos futbolistes no hi tenen cabuda en un Barça futur. Ara, clar, també s'haurà de veure el mercat, els jugadors que tu vols contractar, si tens els calés per fer-ho, clar, és que és tot molt complicat. I llavors potser te n'has d'acabar quedant algun per obligació,
clar.
Per farcir la plantilla, per tenir-los allà.
Central, i... El cinquè central d'un primer equip, i si molt m'apures el quart central, ha de ser el del filial. Ha de ser el del filial. Escolta, si es lesionen... Saps una cosa veritat, que es lesionen tres centrals, doncs juga a l'experimentat i al nano jove. I que n'aprengui. És que si no, mai es foguejaran els de baix. No és veritat.
Ha anat molt el que n'aprengui,
Sí,
molt
és que és porta. Així.
Que n'aprenguin.
No, és que és així. A l'Íñigo, ara, per exemple, tenim... El Barça té un central que penso que... Ostres, que pot sumar-li molt a nanos joves que pugen del filial, perquè és un tio líder, és un tio que està rendint bé, que ha sortit molt bé de la lesió. M'ha sorprès el rendiment del...
I que té el cap ben posat.
Clar, i a tots aquests, no? Pare de família, tal, que té ja tot una edat, una experiència. Ostres, doncs el cinquè central, el del filial, hi ha un nano ara en el Mundial Sub-17,
sí?
Que està jugant en el juvenil, que és boníssim.
Sí, senyor.
Doncs, ostres, que es foguegi. És a dir, cinquè central, Marcos Alonso, per favor.
Jubilarem, per tant... Jo vaig agafant, Jubilem, per tant, a Roberto i a Alonso. Què fem amb els Joaos? Tant Joao Fèlix com Joao Cancelo.
Que prometien... I de quina manera?
Us vull escoltar.
A mi Joao Cancelo em va agradar molt, però ara m'està una mica decepcionant. Sí, crec que ve com un home experimentat i crec que els joves li estan passant la mà per sobre.
No ha jugat enlloc on ha anat. Ha començat jugant i ha començat a jugar.
Exacte.
Enlloc. Però algú hi ha aquí, és veritat.
T'estava fent que sí, amb el cap.
Bueno, vaig l'altre dia, escoltava a la ràdio una anècdota que van explicar de quan Guardiola el va sentenciar del City. La vas escoltar, aquesta?
No, però que sempre arriba el moment anècdota.
No. Que es veu que... Clar, que és un futbolista especialot, amb un caràcter especialot. Uh-huh. I llavors ha jugat en grans clubs, perquè, coi, aquest tio ha estat al Manchester City, al Bayern... Futbol Club Barcelona, home, és que ha jugat als grans clubs d'Europa, però té un caràcter que sembla que ha de ser molt bo, i de fet fa partits molt bons, però alguna cosa falla allà.
van enganxar-lo...
El rendiment és molt...
Molts alts i baixos, sí, eh? Alts i baixos.
Van enganxar-lo a les càmeres de Movistar quan el gol de Marc Guiu, dient-li que havia de convidar tota la plantilla al McDonald's.
Toma ja. És... McDonald's, eh? Sí,
sí. Però això li devia dir per la pasta, segur. Clar.
Però per un tema...
I l'altre és el Joao Félix.
Sí.
Que clar, Joao Félix és un futbolista que també ha jugat en grans clubs d'Europa, però que és molt irregular. És molt irregular. Un futbolista amb un enorme talent, però quants partits bons et fa per temporada?
I la boca massa grossa. Parla massa. No pot sortir sent propietat de l'Atlético de Madrid i dir el que va dir al principi. Esto sí que es un equipo, así sí que me gusta jugar. L'altre dia en el Cholo li pregunten i diu lo que pase con Joao será bueno, es del Atlético. Si lo hace bien y se lo quedan, pues ingresaremos un buen dinero y si no, volverá a buen nivel. Però aquest tio ha acabat fart. Tothom ha acabat fart d'ell.
I ja l'han trinxat les seves pròpies paraules.
Clar.
Perquè, clar, això ho diu en un moment que el Barça havia guanyat dos partits consecutius 5-0, ho recordo, contra els
equips que ha dit el Pol abans, contra el Prats de Llobregat i el no sé què.
Ojo, eh?
I
Prats de l'Hospitalet.
Sí, un 5-0 va ser contra el Betis.
Sí.
I després l'altre contra l'Anvers. Van ser 2-5-0 consecutius, que ell va fer uns partits boníssims. Va fer gols, assistències, clar.
No n'ha fet cap més.
La gent ja... és que Joao Félix... I després van passant els partits, t'apagues. Ara potser d'aquí 3 jornades en farà 2 de molt bons. Farà un golaç per l'escaire un dia, una vaselina. Però el futbol requereix molta continuïtat.
Ara, Pol Corredoira, precisament...
Sí?
Que ha de marxar a l'estudi perquè se'n va escoltar Andy Lucas.
Ja acaben. Ostres, una llàstima, eh?
Sí, acaben.
Cor trencat, eh? Que adéu, que et quedes aquí amb els fitxatges.
Sí. Ves a un esports, ves. Avui hi ha teca esportiva, sí, des del Congrés dels Diputats.
Moltíssima teca esportiva.
Ja t'ho dic jo ara.
Partidarro.
Sí. Em duia els auriculars posats. Pensava que li posarien aquí Andy Lucas, també. No, Pol, això no va així.
Escolta, Andy Lucas...
Sí, li encanta.
No, s'estan fotent.
Mira. T'estan pujant per tu, eh?
Andy Lucas molt, eh?
Una mica Melendi, això.
Fins aquí Andy Lucas, molt bé. Això és el que aguantem en un programa com aquest, Andy Lucas. Escolteu, que m'ha deixat uns quants noms apuntats per aquí en Pol, com a possibles nous fitxatges del Barça, perquè acaba contracte Nico Williams... que no sé si us agradaria pel Barça, i Grimaldo.
Ostres, Grimaldo. Tota la vida jugant al Barça, i ara, mare, és que quantes n'hi han d'aquestes, eh?
No, però és l'aparició de noms, que després ja sabem que molts d'ells no s'acaben concretant mai.
Grimaldo porta 3 anys sonant, em sembla, o 4. I era va jugar tota la vida al Barça, a la cantera. Bueno,
és
rumorologia, dient calés per fitxar.
Exacte.
No, però això és com...
Es veu que encara s'ha de resoldre la inscripció del Gavi, es veu que falta alguna cosa, ho he llegit avui, la inscripció de l'Íñigo i la renovació de no sé qui, del Xavi, que també afecten el fair play financer. Primer la A, després la B. Sí, primer solucionar escombrar la casa i després escombrarem-lo de fora.
No, però sí, quan tu vols... O sigui, aquí hi ha el tema econòmic i tot això, i llavors moltes vegades s'intenta fitxar futbolistes que un dia ja van jugar al teu club, que s'han forjat el teu planter... És el cas d'Oriol Romeu, per exemple.
Ostres, sí.
És una mica això, eh?
No està sortint bé,
eh? Jo t'he dit que jo amb Oriol Romeu a mi m'agradava. M'agradava, i el Girona també m'agradava molt, però ara no sé què passa, que no, quan el posa no acaba.
No, el pobre nano no està tenint bon rendiment. Inclús l'altre dia vaig llegir que el Girona se'l plantejava repescar-lo aviat, pel que va deixar entreveure. No està jugant. L'altre dia va entrar per defensar el resultat, contra l'Alavés.
Totalment.
Això molta gent ja ho intuïa, eh?
Sí.
Molta gent ho intuïa, és que, clar, no és fàcil venir a un club com el Barça a fer de Sergio Busquets, que és la persona que has vingut a substituir.
Però és que no n'hi haurà.
Per això, llavors, és molt difícil el paper que t'atorguen. És complicadíssim.
Moltes vegades escoltes, no, el nou Messi, el nou Xavi, el nou Iniesta, no. Sí, no.
Bueno, és que jo crec que el gran problema del barcelonisme és que sempre compara amb les grans llegendes que hem tingut. I aquest
període, de la memòria.
Aquest període ja no el tindrem més.
No el tindrem mai més, el Barça. Exacte. I això passa un cop cada va haver-hi el Dream Team, que va ser l'any 92, i això va ser l'any 2006. Pues, imagina't quants anys passen. Bueno. I Messi, Maradona, quina diferència d'edat tenen? Maradona i Messi potser es treuen 40 anys?
És una cosa, sí, m'ha vingut al cap 40 també, però no... no...
Bueno, potser 30...
Sí, 30 i escaig. No, però...
Sí, 30
i
escaig.
I Pelé i Maradona, quants es porten? Doncs també per allà, per allà.
Una cosa així.
Llavors mira el que et porta la història del futbol.
Sí, sí, totalment.
Cruyff, han passat cada molts anys. Mm. Llavors no has d'intentar replicar, perquè no existeix, és possible.
Per cert, que parlàveu del Girona, a mi se m'acaben les paraules ja amb aquest club. Eh? Continua el somni després de la victòria contra el Rayo, bany de masses de Michel a Vallecas, mi Ferran Soriano que ha parlat, i ha dit això.
Hem hagut de canviar el discurs perquè ja aquest ja no val. Perquè per tenir a tothom animat, enxufat, i perquè podem, ara volem quedar entre els sis primers. I si passen tres mesos més i estem al mes de març i estem on estem ara, doncs al final voldrem guanyar.
Al final voldrem guanyar.
És el que hem comentat aquí cada setmana i seguirem comentant pel que sembla. Esperem. Perquè quantes setmanes porta...
No, dic que se m'acaben les paraules.
Quantes setmanes porta el Quico per Sarisses?
Pensant, ai.
Pensant
ai,
aquesta...
Ho has tornat a pensar al Camp del Rei?
Sí, sí, sí. Aquesta setmana s'acaba.
Això s'acaba, això s'acaba.
I ja està, ja, merda. Ja.
I una victòria més, i una victòria
molt
més,
bèstia.
I una victòria més. I vinga victòries.
És la manera.
Molt bèstia.
És la manera. La manera que tenen de guanyar... L'altre dia sí que potser és el dels dies més injust, perquè el Rayo va fer tres pals, els primers 20 minuts de la primera part i els primers 20 minuts de la segona són del Rayo totalment, que et pot...
Però això ja és d'equip campió, eh?
Això anava.
Això ja és d'equip campió,
és
perquè tu fixa't en un detall. El Girona porta 34 punts,
34 punts, molt bèstia.
I està fotent un temporadot bestial, amb uns partits bestials, marcant gols. El Barça, que ho està fent malament, porta 30 punts.
Que sí que és una passada.
Clar, i llavors dius, hòstia, és que per guanyar una lliga...
Oh. És molt complicat.
És molt complicat.
És que la lliga dels 100 punts del Madrid no fa gaire, no sé quin entrenador va ser, i la lliga dels 99 punts del Barça, em sembla que va ser amb Tito,
sí.
Porta més punts al Girona, aquestes alçades. Que no vol dir res, perquè ara et caus i...
No, tot i així, és això, tens equips que ho estan fent malament, perquè el Madrid tampoc està fent res de l'altre món, els tens enganxadets. Enganxadets entre cometes, perquè clar, 4 punts.
No, no, sembla que el Girona...
Que el Girona 4 punts al Barça, la jornada on ens trobem, és molt. Però, és això, són 4 punts, en realitat, només. I tu, veient uns partits i veient els altres, dius, aquests es porten un abisme de 15 punts.
Sí. Però jo crec que el Girona té una cosa molt bona, i és que fa molts gols i remunta molts partits, perquè comença perdent i el remunta, i a sobre acaba remuntant molts.
Igual 5 o 6.
No, i això és molt important perquè normalment, tu fixa't que quan diuen estadístiques i coses així, quan un equip remunta un partit, sempre hi ha l'estadística aquella de aquest equip no remuntava des de la jornada... Remuntar és molt difícil.
Molt.
Comences perdent...
I fora de casa, al Camp del Rayo. O sigui, ara també et dic que el Barça fa el partit del Girona al Camp del Rayo i li cauen uns pals històrics, perquè les comparacions són molt diferents. Però el Rayo realment fa tres pals.
Sí, sí.
Tres pals. O sigui, el Rayo es podria haver ficat... D'aquests tres pals va un dit més cap allà i és gol. I una que toca el pal i la salva el porter a sobre la línia. I te'n vas 2-0 i has perdut el Camp del Rayo. Però això li passa al Barça i li cauen uns pals per remuntar el Camp del Rayo.
Sí, sí.
Clar, també els ulls amb què s'ho mira la gent és molt diferent.
Ah, clar.
Però el Girona va fer un bon partit, i té un mèrit increïble, evidentment, però que és un partit que podies perdre, perquè el Rayo va fer un bon partit. Bueno, va ser un partidàs per l'espectador. Però sí que és cert que la sensació que et dona el Girona quan vam remuntar... deies, ostres, que si guanyes aquí, això és d'equip campió.
Sí, sí.
I tens la sort del campió, també, de que la pilota toqui el pal i vagi fora.
Ja ho va dir el Soriano en aquesta entrevista, va dir que això, que si el mes de març, i pel mes de març són 4 mesos els que...
Res, entre el peron i això, res.
Si el mes de març la cosa continua igual, l'objectiu és guanyar la Lliga.
Mira, el dilluns vinent hi ha un Girona Atlètic de Bilbao, que és el cinquè. Com guanyis aquí, la Champions la tens a 13.
Sí, sí. Sí.
És que has d'anar per la Lliga.
Sí, sí. I
a sobre no té pressió el Girona. O sigui, no té pressió per guanyar la Lliga. El Barça i el Madrid tenen una pressió...
Ah.
El Girona aviat, no té cap pressió.
Aviat hi ha un Barça-Girona.
Em sembla
que és el camp del Barça, oi?
Em sembla que en un parell o tres de jornades, com a molt. Uh-huh. després hi ha l'Atlético el gener, bueno, es va tornar d'això. No, no, ara venen partits que poden marcar. Poden marcar, perquè si tu guanyes a l'Atlètic Club i el deixes a 13 punts, l'Atlètic és un que sempre està allà lluitant pel quart, sí, sí, 5 a 6 a lloc. La Real li treus 12 o 13 punts. Has de pensar en... sense cap pressió, és que vas... sense semàfors.
Això no va dir que el Girona no té res a perdre. Ha d'anar, sí, sí, cap endavant i tirar.
No, és que ho té tot fet. Sí, sí, està consolidat a primera divisió, que cobreix, entenc, que el pressupost de, que tenien previst. Tot el que vingui ara és de més.
No, no, és molt... Tot això que està passant és molt fort.
Però és necessari pel futbol.
És com un somni, no? Com un... Com
però si molt necessari, molt necessari. Sobre un equip
és una nit una cosa d'aquestes rares.
Sí.
No? El somni d'una nit d'aquestes que tens 39 de febre.
Sí, sí,
això,
sí, sí.
He somiat que el Girona... I està passant, tio. Sí, és una cosa increïble. Ara, és això. S'ha de seguir en aquesta línia, no només ara per aquesta lliga, sinó en un futur. Perquè, clar, aquestes coses després...
Es desinflen, eh?
Et pot desinflar, bueno, pots fotre una patacada forta.
Tu imagina't que jugues Champions... Evidentment et ve de nou no lo següent. Mm. Tres competicions, la plantilla, les estructures que hi ha a la Champions de la gent que ja hi porta molts anys jugant i... Bueno, estàs anys llum, la realitat. Vens de fa 20 anys, bueno, tu deies que retransmities un Júpiter Girona.
Sí,
No fa tant. Llavors, clar, també és veritat que tenen molt de temps per preparar-se. Però, ostres, jo crec que és molt, molt bo per la Lliga Espanyola que passin aquestes coses.
Home, i tant.
Molt bo
és per la Lliga. És molt necessari que passin
perquè
aquestes coses.
Perquè hi havia un monopoli
que... És avorrit, si no.
Sí.
És avorrit.
Quan guanyava l'Atlético era, ostres, menys mal, no? Però allò que passava abans, que guanyava una Lliga al València, una Lliga al Depor...
Exacte.
Ara fa molts anys que no passa.
L'any aquell de la... Hi va haver un any de la Real Societat.
La Real Societat.
De Nihat i Kovacevic.
No fa tant.
Aquella Real Societat... Aquella es mereixia guanyar la Lliga, no la va guanyar pels pèls, però estaven allà, sí, sí. I això és molt necessari.
Jo, com a culer, que sempre vull que guanyi el Barça, si guanyés la Lliga al Girona, jo estaria contenta. A mi em faria il·lusió.
Jo penso que tot el futbol... Penso que el món del futbol és que és necessari que passin aquestes coses, perquè també augmenta possibilitats de que un any la guanyi el Villarreal, un any la guanyi el Betis. Bueno, ojalà, no? Ojalà fos més així. Ojalà fos més així.
Jo hauria preferit que això li passés a l'Espanyol alguna vegada, però...
Ui, jo no.
Però... Ah, si fos l'Espanyol el líder, llavors no voldries, eh?
Molt bé.
Llavors no us agradaria. Molt bé, molt maca. No, però...
El futbol també seria bo.
Ja li caus, ben, David.
Ara ho té lluny, l'Espanyol.
No, però és això, que ara et mires això i penses, hosti, tu... És que penses, però...
Té un mèrit increïble.
Sí, sí, sí.
És l'entorn, eh? L'entorn i de dintre que està.
I després és el tema, al final també hi ha aquest component, el component mental que és tan important, de futbolistes que han fotut el clic i ja s'ho creuen. I escolta...
un entrenador que marcarà una època. I no, és veritat.
Clar, perquè ara Mitchell què pot arribar a passar? Perquè clar...
Jo espero i desitjo que estigui molts anys al Girona perquè un dels que ha fet créixer el club és ell.
Però clar, Mitchell rebrà... O sigui, això no passa desapercebut el que està fent.
Però on aniràs?
No sé, però és que
el
segur...
El València, que la cadira
no,
crema.
No, però segur que la Premier, per exemple, segur que algun equip de la Premier voldrà fitxar el Mitchell.
És que la, mira, Premier, la Premier és molt tentadora, eh? Mira l'Iraola.
Anava a dir això, l'Iraola, però l'Iraola està a punt de ser destituït, si no l'han destituït ja, a hores d'ara.
No està guanyant, no.
Està
no,
fatal.
Està sort.
I, clar, però...
També has de vigilar on vas, eh?
Per això.
Perquè la Premier... Ara, clar, truca al Liverpool o a l'Arsenal...
Ah!
Què fas? Que et pagaran... No, no el doble. O sigui, 10 vegades més, no? Llavors, cosa que també et dic, aquesta gent no és un tema econòmic.
És el que anava a dir. Jo crec que, sent com és el Mitchell, jo crec que es quedarà.
Ostres,
almenys 2 o 3 anyets més.
Ojalà, perquè els que el podem tenir a prop és una passada de persona i d'entrenador. Mm. O sigui... Bueno, més de veure el Rayo... Normalment, els entrenadors, quan els fan fora d'un club, no els estimen gaire.
Sí.
O sigui, és molt difícil que quan torna... I només has de veure com l'estima la gent, però és que és real.
Bueno, també el que comentàvem sobre ser la llegenda d'un club.
Sí.
Mitchell, la seva carrera futbolística va ser el Rayo, era
I
boníssim.
No va marxar mai enlloc?
No, mai. i era boníssim, Mitchell? El que passa és que...
Tenia una esquerra.
Jo me recordo que el Mitchell, quan hi havia allò de les lligues, bueno, que encara es fa, allò del tema de les lligues digitals, Liga Fantàstica, jo sempre fitxava el Mitchell. Jo era un tio jovenet que m'encantava el Mitchell. Un esquerrà, sempre va jugar al Rayo, i això el converteix ja en una llegenda. Sí, sí, després sí, també va entrenar al Rayo i les coses no li van anar bé. Però en canvi és estimat.
Bueno, els va pujar primera, eh?
Sí, però després
se li va complicar. Sí.
Se li va complicar la cosa. Bueno, és un tio que se'l veu molt bona persona. Mm. Això també suma, jo crec.
No, no,
bona
com
persona,
com
les declaracions que fa, aquests vídeos que pengen de tant en tant, on es veu el que fa amb els jugadors, les frases que diu...
Que hauria de ser, això hauria de passar a més clubs. Que poguessin veure aquestes coses seria brutal, perquè, ostres, és maco. I veure que els vestuaris no estan tan lluny, que és més proper, no? I això seria...
Sí, sí. Jo crec que és la classe d'entrenador que et marca.
I tant.
Un cop passa la teva vida, et marca.
Sí.
Estic molt d'acord, molt d'acord.
Sí, d'aquests que després, quan tens 45 anys i estàs retirat, et pregunten quin entrenador et va marcar i tu dius...
Mitchell.
Bueno, has de veure com han augmentat tots el seu rendiment. Tots, l'Aleix García estava perdut a Bèlgica, que no el volia ningú.
I ara està a la selecció.
Selecció espanyola. El Savinho estava al PSV Eindhoven, al filial, que bueno, patxim, patxam... És que sembla una estrella.
Tornarem al dir el nom de sempre, que és...
Ah, el de sempre, el David López. David López estava retirat del futbol. Era un retirat jugant.
Correcte.
I el
les dues últimes temporades amb l'Espanyol de David López era un futbolista retirat,
sí,
molt
sí.
Fort.
I el té 34 o 35 anys, és el que té el David.
I està rendint a un nivell...
Ara, llàstima la lesió que ha tingut i veurem com torna, perquè em sembla que és algú de...
Sí, però...
De la cadera.
Però escolta, però... ja que...
No, li ha tret un rendiment...
En castellà, que l'equip en lo bailau, tu.
Espectacular. Tots, el Dani Blin té 33 anys. I està jugant com...
I Ángel Herrera.
No, no,
Ángel Herrera. Un altre.
És per mi la clau de l'equip, El Ángel Herrera em sembla un nivell altíssim. I són nanos joves, tots aquests. No, hi ha equip per anys.
Jo crec que és la diferència amb el Barça i amb aquests clubs. Jo crec que el Girona, quan surt al camp, surt i s'ho creu. Que guanyarà i que surt i que, bueno, el que deia abans, és un equip temible. Perquè marca molts gols.
Ara mateix jo crec que el Girona li poses el Bayern de Múnich davant i es pensa que guanyarà.
Tu, però...
Sí,
estic...
Sí, és que estic convençut. Que surten allà i diuen, sí, vamos a ganar.
Estic molt d'acord.
La mentalitat. Mentalitat. I tot, allà, la manera que es treballa, l'entorn que tenen per treballar, la província de Girona és una meravella.
Clar.
És una meravella.
Molt bé, tu, sí. Una sort.
Molt bé, escolta'm.
No, és que... No, perquè llavors penso en l'Espanyol i penso com és que hem fet tan malament les coses nosaltres. Joan, que ens hem de veure en aquesta situació, els de l'Espanyol?
Perquè no hi ha hagut estabilitat. Jo
és tristíssim.
Crec que és un tema d'estabilitat. Ara s'ha fet fora el coordinador de la cantera, que portava 6 mesos.
És el tema
no
de...
No li ha donat temps. No li ha donat temps a fer-ho bé ni malament.
Sí, és el tema d'anar fotent cops de volant. Va, cap aquí, cap allà. Sí, ja. Conduir un auto de xoc.
Bueno, i un club que està portat a 10.000 quilòmetres.
Això també.
Llavors,
poca
tot això.
Ajuda.
I amb horaris diferents, quan un està dormint l'altre...
Sí, és una cosa d'autos de xoc.
Aquells comunicats estrafolaris del president. O sí, sí. De l'amo, vaja.
Bueno, és que tu tens una persona que t'està portant al club des d'aquí, des de Barcelona, però sembla que és només un passamissatges,
sí.
No? Com el joc del telèfon, no?
Sí, és una mica
decideixes això. Col·locar un entrenador que practica un futbol amb un sistema concret...
Ara tot el contrari.
El destitueixes a la meitat d'una temporada tan important com la que està vivint l'Espanyol, que és per tornar a primera divisió...
Un terç de temporada.
A 3 punts de l'ascens directe, no ens tornem bojos, vull dir, la lliga és llarga, i el canvi és per un tio que fa un futbol totalment oposat. Llavors són ja unes quantes jornades que els futbolistes s'han de tornar a adaptar a un altre sistema. Però sobre la marxa, perquè això no s'atura.
N'hem comentat el vídeo, no? Del segon entrenador, l'has vist o no?
Sí, sí.
La classe d'àlgebra.
Tu els parles així, els teus futbolistes?
Sí, clar. Si no... Bueno.
És que no s'entén res.
Pagui aquesta llum.
Sí. Mira, abans que s'apagui aquesta llum, va, que en queden 2 minutets, deixeu-me dir un parell o 3 de coses sortint ja de la tertúlia esportiva i ja us acomiado. Primer, deia aquest matí, a falta de confirmació, que hi hauria nou concert de Bruce Springsteen a Barcelona. Doncs bé, ja hi ha data. Aquest concert serà el 22 de juny, per tant, 2 dies després del primer concert anunciat. I dimarts vinent a les 10 del matí, a la web de Doctor Music, que tornaran a sortir les entrades. Ja em mira en Núria Ross. Sí, sí, jo preparadíssim.
I aniràs?
Ja tinc les del primer, ara aniré per les del segon.
Jo també en tinc, sí? Del primer.
Sí, eh?
Sí.
Mitja hora, van durar?
Sí, totalment.
Mitja hora, van volar les entrades.
Però molt mires el primer i al cap de dos dies n'hi has el segon.
Sí, tant.
Fan màxim.
Per si et perds algun detall.
Per si de cas.
Vale, vale.
Per si de cas. Tu aniries a dos Barça-Madrid junts la mateixa setmana?
I tant, i a
doncs
tres.
Doncs ja ho tenim, això.
Però serien diferents.
Més cosetes. Suposo que ara ho informaran els serveis informatius d'aquesta casa, però qui ha parlat també avui és l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, que ha dit que veu, a través d'un comunicat, diu que veu que la llei d'amnistia i els pactes polítics d'Esquerra Republicana i Junts amb el PSOE són una esmena a la totalitat del procés. I una última coseta. Acaba de sortir un autobús per Madrid, un autobús d'aquells d'Hazte Oír, suposo que tothom sap del que estem parlant, on hi surt les paraules Sánchez dictador, enormes, llavors amb les lletres del PSOE juguen una miqueta i fan Pedro Sánchez odia Espanya, amb les lletres del PSOE. El pitjor és que surt una fotografia de Pedro Sánchez amb bigotet com si fos Hitler. Jo crec que això és constitutiu de delicte. Si podem, en parlarem amb un advocat. Abans, però, serveis informatius.